A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ahora, hace unos días, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, altrament molt més coneguda com a Sareb, va presentar doncs, les xifres d'aquest any i, sobretot, la reducció de les seves pèrdues a partir del nou programa de lloguer social que ha revaloritzat els seus actius en 350 milions d'euros. El Banc Dolent, que es va crear el 2012 per fer-se càrrec de ben bé 50.000 milions de deute que tenien les entitats bancàries amb passius immobiliaris i que ningú sabia què fer-ne, doncs es va reestructurar doncs els últims anys i ha obert una, diguem, una nova àrea de servei destinada al lloguer social. I el director de l'àrea de vivenda social de la Sareb és un sitgetà, és Pau Pérez de Hacha. Pau, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Joan?
I en Pau Pérez de Hacha, doncs això li vam dir, clar, no és un tema que toqui molt a Sitges, perquè sí que n'hi ha, ens ha sorprès perquè desconeixíem si n'hi havia, i sí que hi ha habitatge, alguna coseta de la Sareb a Sitges, però evidentment proporcionalment respecte d'altres indrets de Catalunya és molt poc, però com a mínim, doncs per poder fer ni que sigui una explicació didàctica de què és la Sareb i què és ara la Sareb, que no és la Sareb que diguem que va heretar aquests 50.000 milions d'euros. Hem volgut portar el Pau i també, clar, hem aprofitat que avui és festa a Madrid, oi?
Exacte.
I que la cosa està més tranquil·la, no?
Totalment, totalment. Era el dia perfecte avui.
Era el dia perfecte. Escolta, d'entrada, la Sareb en el seu dia es va crear per assumir el deute bancari. El deute de bancs i caixes que s'havien tirat a l'immobiliari, que havien creat diguem, un enorme passiu i que no hi havia manera de fer-se encàrrec, i aleshores, doncs, a partir d'Europa, del rescat, etc etc, es va crear aquesta societat per assumir aquests anomenats actius tòxics i per donar-los sortida i per minimitzar aquests passius que en el seu dia eren de 50.700 milions d'euros, que es diu molt ràpid.
Efectivament. No, ho has explicat molt bé, Joan. Quan en la ple 2007-2008 esclata la bombolla immobiliària i la bombolla financera, perquè recordem que la bombolla va ser més financera que immobiliària, en el sentit que va haver un sobreendeutament de les famílies en la compra d'habitatges, que es van anar pujant de preu, però darrere hi havia totes unes entitats financeres que anaven financiant aquesta pujada de preu. Quan esclata tot això, no de forma diferent a la de molts països d'Europa, no? Com podria ser pues, Alemanya, Irlanda o Grècia, països on va haver una problemàtica immobiliària i social important, pues, el que es fa és articular una entitat de liquidació, que és com nosaltres és el que som, la Sareb, una entitat de liquidació. Se'ns va posar aquest sobrenom de banc dolent perquè, bueno, molt bé ningú sap per què, però realment el que érem era una entitat de liquidació.
Aquesta
entitat
de liquidació... Com si els bancs fossin bons, oi?
Sí.
Però bé, és igual, continuem.
Això ho has dit tu, eh? Doncs aquesta entitat de liquidació el que fa és rebre doncs, aquests 50.700 milions d'euros en actius immobiliaris, els famosos actius tòxics, que hi havia de tot, hi havia... Però el que rebíem essencialment, o el que va rebre essencialment, eren préstecs. No eren actius, sinó que eren préstecs que tenien de garantia aquests actius, doncs hipoteques, que el que estaven fetes doncs sobre edificis, sobre sòl, sobre naus, sobre hotels, sobre una tipologia molt àmplia d'actius immobiliaris. És important destacar que el 90% d'aquests préstecs eren de promotors, o sigui, la Sareb no va rebre préstecs de famílies, de particulars, sinó que eren de promotors, eren edificis que estaven o finalitzats i no venuts o en procés de finalització. Bueno, això és una societat que es configura amb una participació majoritària privada i una majoritària, vol dir, 51-49 i 49 al sector públic. I a partir d'aquí pues, s'inicia tot un procés de liquidació que parteix de zero. Per tant, us podeu imaginar que al principi pues, es va haver de contractar molta gent, i es comença aquesta liquidació d'actius. durant els primers anys, fins a l'any 2018 aproximadament, el 12 al 18, amb un enfoc molt de fer carteres, de vendre aquests pisos en carteres, que compraven tota tipologia, i allà està l'hemeroteca, i per tant això... I això la qüestió és que va anar sortint un element que no era desconegut des de l'inici, que era, doncs, evidentment, tu havies aportat 50.000 milions d'euros en préstecs que tenien un actiu immobiliari, però això no valia 50.000 milions, sinó que era una valoració que es va fer per poder, doncs, cobrir aquesta situació. I també és veritat perquè després el mercat immobiliari va continuar perdent valor, i per tant una cosa que la Sareb, entre cometes, havia comprat a 50.000, quan l'anava a vendre s'hi trobava que valia un 30% menys. Això va anar generant unes pèrdues cada any, fins que arriba un moment que la pròpia normativa comptable diu, escolti, vostè, una empresa amb fons propis negatius no pot continuar funcionant. I és aquí quan la Comissió Europea li diu al govern d'Espanya, això va ser pràcticament al final de l'últim govern del PP, doncs es diu, escolti, això ha de passar a ser part del sector públic. Això es va dilatant i es va negociar perquè no es volia al final abordar, doncs, el reconeixement de que havíem de ser una societat de liquidació semblant a la resta d'Europa i no una immobiliària que anava guanyant diners, sinó que el que havíem de fer era minimitzar d'aquests 50.000 milions, intentar recuperar el màxim nombre possible. Això, quan entra l'últim govern del PSOE, pues, s'accepta aquesta demanda de la Comissió Europea i ens transformem en una societat de majoria pública. Això és un procés que comença el 2019 i culmina en el 2022 amb la majoria accionarial per part del sector públic, el FROP passa a ser majoritari, i amb diversos canvis. Primer, el Consell d'Administració surten els privats i només queda el sector públic. Segon, es canvia tot l'equip directiu i l'equip directiu passa a ser... Som directius públics, per tant, no són funcionaris, però són directius assimilats a el que pot ser el gerent de l'Ajuntament de Sitges, per exemple, i a més, es fan una sèrie de canvis substancials del nostre funcionament, que és tota la contractació es fa a través de licitació pública, com qualsevol administració, i tenim una sèrie de condicionants que són, bueno, doncs molt tècnics, no? En el fons, passem a ser una societat de majoria pública que funciona com a part del sector públic i que té un mandat. I un element molt important, que lligat amb el que tu esmentaves, és s'incorporar el que s'ha denominat el principi de sostenibilitat i utilitat social de la Sareb.
I això què és?
I això què és? Bueno, com sempre dic, això està articulat a través del Real Decret 1/22, i es diu, Sareb continua tenint aquest mandat de liquidació, per tant ha de continuar reduint aquesta pèrdua, que és com tu parteixes d'un saldo de 50.000 i has d'anar baixant.
Em puc aturar un momentet aquí abans que m'expliquis això que és? Quan es fa aquest canvi, què s'ha recuperat? És a dir, en aquest punt del 22, que ja s'ha transformat en majoria pública directament, surten els directius del sector privat, no l'accionariat, m'has comentat, però sí, diguem, la capacitat directiva. D'aquests 50.000, en el 22, què s'ha recuperat i què s'ha perdut definitivament?
Pues hem recuperat, fins al 2022 hem pagat el 40% d'aquests 50.000 milions, o sigui que, bueno, anem a... I encara ens queden per pagar 30.000, és el que a data d'avui tenim, i calculem que les pèrdues estaran de l'entorn dels 10.000 milions d'euros.
D'acord.
Majoritàriament derivat del sol. Hem rebut molt sol i tenim molt sol que se'ns va transmetre, i era sol que encara estava, doncs, en desenvolupament, o era sol rústic, i això és el que genera. Que no és una pèrdua, diguem, efectiva, perquè aquest sol passarà, quan acabi Sareb, en el 2027, com està previst, passarà al sector públic, i per tant aquest sol d'aquí a lo millor 50 anys doncs serà un sol apte per poder fer un hospital, per poder fer una carretera o per poder fer habitatge. O sigui, en el fons, a través d'aquest model, que ja et dic, és un model bastant habitual a la resta d'Europa, el que fas és una gestió... Podries haver agafat dos camins, perquè, mirem, perdo 50.000 milions i que s'enfonsin tres o quatre caixes i que s'enfonsin tres o quatre bancs, o faig una gestió professionalitzada d'això, intento recuperar el màxim valor i sobretot genero no només un valor econòmic sinó també un valor social.
D'acord. Les caixes es van ensorrar, la majoria, els bancs en principi es van salvar, també estaven menys exposats els bancs que les caixes en aquest sentit pel que comentaven. O no?
Sí, no, no, és, evidentment, Sareb, tots els actius de Sareb provenen de caixes d'estalvi.
De caixes.
Algunes, i a més, algunes molt presents a Catalunya i a l'art mediterrani. O sigui, estem pensant en Catalunya Caixa, estem pensant en Caixa Penedès, molt properes, estem pensant a la CAM, no?, de Alacant, que després s'ho va quedar al Banc Sabadell. O sigui que tot el que ve de... tots aquests préstecs tòxics, per dir d'alguna manera, venen de caixes.
Per tant, i en resum, i ara continuem amb el tema del mandat, dels 50.000 originals que no hi havia manera de recuperar, potser en perdem 10.000.
Perdrem, teòricament, 10.000, que un dia, que en els propers anys alguna cosa més recuperarem, i això s'ha de mirar amb una perspectiva, jo crec que s'ha de mirar amb una perspectiva en inici, que vas aportar una solució per no tenir que traslladar aquesta pèrdua als accionistes o als impositors de les caixes d'estalvi o dels bancs, perquè al final és veritat que les caixes van desaparèixer, però van acabar els seus clients...
absorbides pels bancs.
Llavors era una alternativa. Als Estats Units ho van fer diferent. Als Estats Units van agafar el banc més gran, que era Lehman Brothers, el van deixar caure, i a partir... hi ha fórmules, i a partir d'allà van perdre accionistes i impositors. Jo crec que a Europa i a Espanya és diferent. Els impositors estaven molt lligats a les caixes d'estalvi. No oblidem el tema de les preferents, no oblidem el tema de les quotes participades de moltes caixes. Llavors, això el que vas minimitzant, i t'has de mirar primer perspectiva de que vas aturar aquell cop i vas posar una solució que sobretot requereix gestió, i que també quan miris 50 anys endavant diràs, home, doncs potser hem acabat perdent d'aquests 10.000, realment hem acabat perdent 5.000.
D'acord. Doncs estàvem amb el mandat.
Pues lo que et deia, Real Decret 1/22, abril de l'any 2022, incorporació del mandat, no? Del principi de sostenibilitat d'utilitat social complementari al mandat de liquidació. Clar, això, com fan els polítics, posa un decret, que vol, un concepte que és principi de sostenibilitat d'utilitat social. I,
que això ara, inicialment no hi era.
No. El que estem fent ara no existia.
D'acord.
No, existia de forma puntual, molt reactiva, quan trobaven casos molt greus de vulnerabilitat i tal, ja l'explicarem com... Això, doncs sí que fèiem un lloguer, però que era un lloguer en el fons, que el que fèiem era reconèixer lloguers que estava... Llavors, quan s'incorpora aquest mandat, nosaltres teníem una problemàtica molt seriosa, que era cada vegada que transformàvem un préstec d'aquests que et deia que havíem rebut dels promotors en un immoble, no?, en un edifici de vivendes, ens hi trobàvem que si en aquest edifici de vivendes hi havia 10 vivendes, 4 tenien una família a dintre. A diferència del que pensa molta gent, aquestes famílies majoritàriament no són famílies que són ocupants sense títols, no?, o ocupants amb K o ocupants il·legals, sinó que eren famílies que havien signat un contracte de lloguer amb el promotor i que pagaven religiosament el lloguer. I quan arribava la Sareb deia, escolti, però si jo tinc un lloguer, a mi què m'explica? Amb un perfil de família molt modesta, vulnerable, perquè al final també és la gent que, per desgràcia, pregunta menys o s'interessa menys quan és, o té menys aproximacions a lo millor a saber qual és la situació real d'aquell actiu i, per tant, si aquell lloguer és legal o no és legal. Bueno, doncs, clar, Sareb se'n trobava aquesta situació, que era una bossa que s'anava acumulant allà de famílies que, bueno, que no sabíem què fer. Que no s'havia tractat, i que, a més, hi havia una política, sobretot des de l'any 2018, d'escolta, no els fem fora, però també hi havia una política de dir, home, hem de tenir un sistema de que això es gestioni, perquè no podem acumular aquí milers i milers de vivendes que, a més, no tinguin cap sistemàtica. En aquest 2022 és quan jo m'incorporo a la Sareb. Jo abans havia estat al Banc Sabadell, després vaig tenir una breu etapa a Caixa, no? I quan estic a Caixa es posa en contacte amb mi a la Sareb i al FROP i em diuen, escolta, volem fer alguna cosa similar a el que s'ha fet al Banc Sabadell en la gestió de la vulnerabilitat dels clients vulnerables que estan en un habitatge. I el que posem en marxa és un programa de lloguer social amb acompanyament social, que sobretot interconnectar aquestes famílies amb els serveis socials públics, i d'inserció laboral, que aquí sí que som més proactius. I llavors, com funcionem? Arriba a un edifici, no? Aquest edifici que et deia de 10 famílies, hi ha 4, les visitem, fem un anàlisi de vulnerabilitat, que vol dir amb un scoring que és el del Fons Social de la Vivenda, exactament el mateix, i diem, escolti, doncs vostè és vulnerable, i per tant, com és vulnerable, té dret, i les famílies vulnerables avui tenen dret a un lloguer, les que estan dins de l'habitatge, d'un lloguer que li faci la Sareb. Fem aquest lloguer, i a partir d'allà, en el moment que hem fet aquest lloguer, que la renda de lloguer no pot superar mai el 30% dels seus ingressos, doncs entren en el programa i, bueno, doncs van, comencem a desplegar totes les accions d'acompanyament social i d'inserció laboral. Això vam començar fa un any, perquè és veritat que el Real Decret és del 22, però entre que poses en marxa, licites, perquè ara som una empresa pública i per tant havíem de licitar el nou servei, l'empresa que ens ho fa, perquè nosaltres a Sardarep som l'empresa, que som unes 260, 270 persones, per gestionar doncs, aquests 30.000 milions de préstecs i actius, que són milers i milers d'habitatges i de sòls. I llavors el que tenim després és una sèrie d'empreses per sota, contractades, que són les que fan la feina efectiva. No? Uh-huh. Doncs vam començar fa un any i a data d'avui en aquest programa tenim 13.300 famílies. 13.300 famílies en diverses situacions. Famílies, 2.000 famílies que estan conveniades amb l'administració pública, perquè en algun cas, i això ho fem sempre, preguntem, escolti, Ajuntament de Sitges, aquestes famílies, prefereix que les gestionem nosaltres o prefereix que les gestionar-les vosaltres i us cedim l'habitatge durant un temps? O us ho venem, perquè també venem molt d'habitatge a les administracions públiques. En alguns casos la Generalitat de Catalunya diu, no, jo ja gestiono i tenim un conveni de 1.000 habitatges, quasi 1.000 habitatges i famílies amb la Generalitat, i altres casos que diuen, no, escolti, gestioni vostè. Per tant, 2.000 famílies que treballen conjuntament amb l'administració pública. Unes 6.000 famílies que gestionem nosaltres directament, 2.000 que estem veient, estem en aquest procés de valoració de la vulnerabilitat, etcètera, etcètera, i després ens queda un últim grup de 3.000 que són famílies que ens hem apropat, famílies vulnerables que ens hem apropat i que no volen col·laborar, no volen saber res de nosaltres i per tant no volen llogar, i aquí no es queda més remei que avançar en el que és la recuperació d'actiu. Tot això ho fem per complir el principi de sostenibilitat i utilitat social, però també per complir amb el nostre mandat de sostenibilitat econòmica, perquè al final...
En el moment que es reconeix l'existència d'aquestes persones pagant un lloguer, aquest actiu deixa de ser un passiu, deixa de ser alguna cosa que la Sareb s'ha de treure de sobre.
Efectivament, això està molt ben plantejat. La qüestió és que quan tu fas un lloguer, reps uns ingressos, estem cobrant un lloguer d'aproximadament d'uns 240 euros de promig, i
240 euros, dit a Sitges.
Mensuals. I el que fem és, a partir d'allà, clar, aquests diners ens permeten no només atendre les despeses d'aquest habitatge, l'IBI, la comunitat de propietaris, el cost de la gestió i del programa social, sinó que aquest habitatge abans no valia pràcticament res perquè no podies fer res més, perquè tenies una família a dintre, i aquell habitatge doncs, ja té un valor. I això ens permet saltar d'un valor d'un 35% que té quan el tens ocupat, amb aquesta família sense un contracte de lloguer, a un valor proper al 70%.
D'acord.
Llavors, aquests són aquests 350 milions d'euros que tu esmentaves, que hem generat en aquest any, i són diners al final que permeten que coses que tenien un impacte econòmic molt important per la Sareb, i al final molt important per a tots, perquè la Sareb és de tots, ara és part de tot el sector públic, doncs això genera, i llavors no, estàs aconseguint tu objectiu de sostenibilitat social, però a la vegada sostenibilitat econòmica. Jo amb el Banc Sabadell vam fer exactament el mateix. No és un programa de social, al meu entendre, d'aquestes característiques, sempre ha de complir amb aquests dos criteris, sostenibilitat social i sostenibilitat econòmica, perquè si no ja veuràs, és una altra qüestió, que és assistencialisme o els serveis socials per determinats col·lectius molt, en situacions molt, molt complicades que necessiten d'una altra aproximació. Deixa'm molt ràpid, la part positiva o moltes parts, o no, altres parts positives, no? Hem confiat en la gent, no? Hem fet aquests 6.000 lloguers que et deia, i el rati d'impagament no arriba al 6%. O sigui, estem parlant de famílies que ingressen uns 8.000, 9.000 euros l'any, que paguen un lloguer pues això, d'uns 200, 240 euros al mes, i per tant la gent està amb un nivell de compliment brutal, i jo crec que es torna a demostrar aquest factor de que quan tu apostes per la gent, ens va passar el mateix al Banc Sabadell, quan tu apostes per la gent i confies en la gent et respon. Jo crec que això també trenca una certa llegenda urbana de que la gent, els col·lectius vulnerables els hi costa complir determinats acords, que també des de posicions que ara més estan molt en boga de que, escolta, la gent vol viure de subvencions o vol... No, nosaltres el que estem veient és que quan tu li fas un lloguer a una família vulnerable, escolta, el paguen i el paguen de forma molt estricta.
De tota manera, pel concepte de la sostenibilitat econòmica, amb 240 euros de lloguer es pot donar sortida? És a dir, s'ingressa prou perquè allò sigui sostenible?
Sí, no, just ens dona un rendiment de... Empatem. Vale. Amb els 240 euros som capaços...
Cobrim gastos.
Exacte, som capaços de pagar la comunitat de propietaris, l'IBI, la gestió de l'actiu immobiliari i la gestió social de la família.
D'acord.
O sigui, això dona un resultat positiu de, uh-huh. de 90 euros al mes, per tant, de 90 euros a l'any, perdó. O sigui, per tant, cobrim gastos. Després hi ha el cost financer d'això, que el cost financer el tens sí o sí, però és veritat que... I després té una generació de valor social que al final, cada amb una problemàtica tan greu d'habitatge que tenim en aquest país, recordem que el percentatge mig d'habitatge social a Europa és del 9%, en Espanya estem, no arribem al 2%, i Catalunya està al 0,60 o una cosa així. Per tant, cada habitatge social que està posant Sareb al mercat és un habitatge social menys que ha de posar l'administració pública o ha de posar altres administracions públiques. Jo crec que això també té un impacte sobre comptes públics molt rellevant, perquè són diners que es poden destinar a altres coses o que es poden destinar a multiplicar el nombre d'habitatges que necessitem.
Aquests 10.000 habitatges que heu comentat, entre unes causístiques i les altres, però en total, són el total que hi haurà o encara hi ha l'esperança que en surtin més per incrementar encara més aquest...
No, sortiran més. Evidentment, cada dia nosaltres transformem un préstec en un actiu immobiliari, no? L'exemple de l'edifici, cada dia rebem un edifici de 10 pisos i cada dia ens trobem que en aquest edifici de 10 pisos hi ha 4 famílies, i d'aquestes 4 famílies normalment 3 són vulnerables. Per tant, cada dia estan entrant de l'ordre d'unes 200-300 famílies cada mes a aquest programa.
Déu-n'hi-do. Per tant, en el fons s'està incrementant el parc d'habitatges públics de lloguer a partir d'aquesta recepció d'actius que té la Sareb.
Totalment. Som un actor rellevant avui en l'increment del parc d'habitatge social i, a més, amb una idea de que això anirà vinculat al nombre de famílies que anem trobant. No és que el govern no ha dit pues, 10.000 habitatges, i amb 10.000 habitatges, no. Si, perquè per aquí hi ha un element que és important insistir, per no generar confusió. Nosaltres no fem lloguer social a famílies que vinguin de fora. Nosaltres estem fent lloguer social a famílies que ens hi trobem.
Que ja us les trobem.
Ja
és a dir, no esteu fent l'oferta de... posem, per exemple, el que ha fet ara mateix l'Ajuntament de Sitges. Construir un habitatge i llogar-lo, fer un sorteig, etc. Això no ho fa la Sareb.
No ho fa la Sareb. Sí que ho fan administracions públiques que amb habitatge de la Sareb.
Val.
Que nosaltres tenim un mandat, tenim autoritzat per part del govern de poder cedir fins a 15.000 habitatges a les administracions públiques. Tenim cedits 2.000, per tant, podríem arribar, tenim 13.000 més que demà podríem cedir.
Tot l'habitatge social va cap al lloguer. En el sentit, i faig aquesta pregunta perquè, clar, històricament i sobretot a diferència dels països nòrdics, on la filosofia del lloguer és una filosofia molt més clara, a Espanya sempre hi ha hagut la filosofia de que bé, millor tenir la propietat. Aleshores, com es trenca en aquest marc mental cultural de que, home, és millor llar en mano,
És molt bona pregunta. No, la veritat, perquè hi ha un debat molt intens. Evidentment, som una societat que estem en un... L'última dada, crec que del 2022, tenim un parc de lloguer del 16% del total d'habitatges, que això marca un diferencial de quasi 12 punts respecte a la mitja europea. I aquest és el lloguer assequible, que després parlarem del lloguer assequible, no? Que aquest és el lloguer assequible que ens falta, que és aquest lloguer que situa entre el mercat i el social, que és per famílies que no són vulnerables, que són famílies que estan situades... que no poden accedir a un lloguer de mercat perquè no tenen prou ingressos, però també, tampoc, si em permets l'expressió, no són prou pobres per poder accedir a l'habitatge social i estan una mica enterrada de ningú, però si vols després parlem d'això. Responent a la teva pregunta, jo crec que és cert, hi ha un marc cultural en aquest país que és recent, perquè Espanya tradicionalment era un país de lloguer. El que passa és que en un moment determinat, i això té causes polítiques i causes històriques, en un moment determinat hi ha una frase d'un ministre, no?, que és molt un ministre franquista, que diu mejor propietarios que proletarios, perquè s'entenia que un país amb propietaris pues, la gent tenia més vincles o més compromisos o més elements que podien fer que transformessin una societat una mica més tranquil·la, però bueno, que això ho està molt estudiat. I llavors això arrela d'una manera molt potent. A més, després es pren una decisió sobre el lloguer pues, que genera la renda antiga, que això fa que el parc de lloguer vagi decaiguent, no? I que perquè no té rentabilitat i, per tant, no té inversió. Però jo crec que ens estem normalitzant des d'un punt de vista d'Europa de que molta gent jove vol llogar, encara que costi... Jo crec que aquesta, de vegades aquest discurs de és que costa el mateix llogar que comprar, o em costa la mateixa quota.
Però si compres, al final és teu.
Sí, 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 però jo he comprat determinats aspectes que, per exemple, estem veient, la gent jove vol comprar, però de vegades vol llogar, perquè avui vol viure a
aquí.
Sitges,
uh-huh.
demà vol viure a Madrid i després em vol anar a Sydney.
Uh-huh.
I la gent també, i després les configuracions familiars estan trigant més, la gent vol esperar més a conformar la família, per tant necessita... Veus? Hi ha una sèrie de canvis socials sobre l'habitatge molt interessants. Hi ha gent que no vol tenir propietat, el mateix que no vol tenir cotxe o no vol tenir, uh-huh. no vol tenir propietat i prefereix tenir més una societat, més un model de consum de quota, no? o de lloguer. Sobre la compra i el lloguer en l'habitatge social i en l'habitatge assequible, que al final és el que estem parlant. Jo crec que Espanya ha generat 6,5 milions de vivendes d'habitatge social. Per tant, aquella crítica que se li fa a Espanya de no, és que no s'ha construït habitatge social, no és certa. El que passa és que vam apostar per un model, i aquí a Sitges tenim exemples, d'habitatge social de venda, que la gent comprava. Això ara, això vist en perspectiva, diem, ostres, pues igual ens vam passar de frenada. I ara jo crec que ens estem passant de frenada cap a l'altre costat en l'habitatge social i assequible, que és tot ha de ser de lloguer.
D'acord.
Llavors, jo crec que totes les masses piquen i estem veient que el mateix que no va ser sa, si em permets l'expressió, fer 6,5 milions d'habitatges tots de venda, perquè aquest habitatge en molts casos després s'ha desclassificat, s'ha venut i a més
ha entrat a preu de mercat i per tant ja...
Un habitatge de venda quan es feia, pràcticament el 48% de l'habitatge es pagava amb subvencions. Es subvencionava la construcció i es subvencionava el tipus d'interès per part de tots, no? uh-huh. amb els impostos de tots. Llavors això va generar... És veritat que va permetre que molta gent accedís a la propietat d'un habitatge i va estabilitzar moltes famílies, però ens va deixar una mica orfes en la composició d'un parc. I ara jo crec que estem anant... La problemàtica de l'habitatge de lloguer és que és molt intensiva en inversió. Construir un habitatge és molt car. Estem veient aquí a Sitges i estem veient que, bueno, sí, és veritat que hi ha les fundacions que ho estan fent, però que no per assolir una massa crítica a Sitges, però és que té 20.000 habitatges, hauria de tenir, si ens... apropem a la mitja europea, doncs 1.800 habitatges de lloguer social i assequible. Jo crec que no els tenim ni els tindrem, sembla, no? Però ara crec que hauríem, la meva opinió, però és una opinió més, per tant, uh-huh. és que hauríem de buscar un mix entre habitatge social de venda, o VPO de venda, i VPO de lloguer. Perquè hi ha gent que pot accedir a una compra de VPO i crec que hauríem de mantenir aquest mix. Avui per avui la tendència no és aquesta.
No és aquesta, és anar cap al lloguer. I entrem en el capítol de l'assequible que has esmentat. Aquesta forquilla entre la gent que cobra massa per ser pobre i cobra poc per ser benestant.
Sí, sí, és una de les qüestions més... perquè, per el que et deia, no? per enfocar l'aproximació als col·lectius vulnerables, hi ha iniciatives i, evidentment, falta, i falta molt, però no falta tant. Però en aquest país l'assequible, el lloguer assequible, que és la norma a Europa, no? l'affordable famós que hi ha a Europa, i que, ostres, Espanya és un desert. No hem fet assequible. Hem fet molt poc assequible, i que són famílies que s'hi troben desemparades i que s'hi troben que no poden arribar a llogar un pis de mercat a Sitges perquè no guanyen prou, però tampoc són prou pobres per accedir a lo millor a un d'aquests habitatges que hem posat en marxa, no? per un exemple proper. És cert que en els últims 5 o 6 anys estan havent moviments importants i ja no teories, sinó exemples pràctics i projectes en marxa, inclús alguns ja que s'estan entregant les vivendes, on s'està començant a configurar aquest coixí. I jo crec que el concepte de coixí és important. Aquest concepte d'un lloguer que es situa entre mercat i social. I el coixí per què? Perquè li dic coixí? Perquè assumeix o disminueix les friccions, no? socials i econòmiques, perquè avui per avui el que no és tolerable és que el 40% dels espanyols estiguem pagant més del 45%, tinguem una tassa d'esforç superior al 45%. Per tant, vol dir que hi ha moltes famílies que estan destinant més del 45% dels seus ingressos, o el 45%, per pagar el lloguer o la hipoteca. Això no és sa. El que diu la norma i el que diu la Comissió Europea i el que diuen països com Alemanya o França, que tenen, o els països nòrdics, que tenen una tradició molt àmplia en el món del lloguer, és que no, deveria ser que el màxim és el 30%, però el màxim Ara ens hem quedat amb el 30 com el número màgic a Espanya, no? És el màxim. Una tassa d'esforç adequada no deveria superar el 20%. Per què? Perquè aquest 20% després li has de sumar un 10% de despeses de llum, d'aigua, de comunitat de propietaris, etc. Llavors això, s'estan abordant iniciatives en aquest sentit. Habitatge Metropolis, que va posar en marxa l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'Ajuntament de Barcelona per fer 4.500, el Plan Vive a Madrid, el projecte també, un Plan Vive a València. O sigui, hi ha diferents iniciatives i és molt necessari aquest. Jo crec que és un dels grans reptes com a país que tenim en els propers 10-20 anys, que es genera aquest lloguer, que és el que dona tranquil·litat a aquest col·lectiu, que després pot saltar la propietat o pot saltar el mercat i que a més està molt orientat, perquè el que no podem és destinar tots els recursos o als col·lectius més vulnerables, que s'ha de destinar els recursos que toquin, i oblidar-nos de la gent que no és tan vulnerable. Estem parlant de famílies que ingressen 40, 50.000 euros i que realment avui a Barcelona, a Madrid, però ja no només està passant a Barcelona, a Madrid, a Màlaga, a València, han de destinar 800-900 euros a pagar el lloguer.
A zones amb habitatge tensionat, no? Que ara també es fa servir molt aquest concepte.
Estem en un moment, jo crec que portem molts anys en un moment complicat en l'àmbit de l'habitatge. És veritat que hi ha iniciatives, és veritat que hi ha amb els fons amb els Next Generation i també amb els préstecs del Pla de Recuperació hi ha molts diners per a aquests projectes i això ha generat molts projectes, però són cars i llargs d'executat, necessitant, doncs, entre que ho poses en marxa i entregues les claus, igual passen 3 o 4 anys, i si ho fa una administració pública, doncs igual passen 5 o 6, perquè hi ha determinats procediments que són una mica més llargs. Mentre continuarem patint aquesta atenció a l'habitatge, que realment és un... Jo diria, si l'habitatge és el cinquè pilar de l'estat del benestar, no? És el pilar que tenim més feble, que condicionalment és un dels més importants, perquè si no tens on viure... Pues és complicat fer-ho de més.
És un dret constitucional, l'habitatge.
Sí, 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 sí.
Encara que no sigui especialment reforçat, ho és.
No, és un dret, no està reconegut com a dret objectiu, però sí.
Però ho és. La Sareb també té sol, oi?
La Sareb té molt sol. Jo diria que segurament som el primer propietari de sol d'aquest país, per desgràcia, no? Perquè és el que ens va arribar. Tenim sol de tota mena i estem venent molt sol. Le venem sol a ajuntaments, le venem sol a particulars. Nosaltres una de les coses que quan parlàvem abans de la Sareb, nosaltres, en aquest mandat de venda, no?, de liquidació, sí que és veritat que al principi, com et deia, veníem molt en paquets a inversors i tal, des de l'any 2018, des d'aquest presa de control primer més informal i després ja formal de control públic, es canvia totalment l'estratègia de venda i el que fem ara és vendre pisos pis a pis. I en un 95%...
A minorista, no?
A minorista. I en un 95% de les ocasions a famílies. L'any passat van vendre gairebé 9.000 pisos i d'aquests 9.000 pisos, el 95% els van vendre famílies. Per tant, 9.000 notaris, 9.000 claus, 9.000 comunitats de propietaris, etcètera, etcètera. Amb el sol també fem venda minorista. Li venem des del gran promotor, no? acabem de vendre un sol molt gran a una promotora molt reconeguda, però venem molt sol de mitjana i petita dimensió a promotor local, autopromoció també, però tenim molt sol. I ara és una de les coses que estem treballant, que toca sempre, tot pivota sobre el mandat de liquidació econòmica i sobre el principi de sostenibilitat i utilitat social. Pues un altre programa que hem posat en marxa, que ja tenim ultimat i que estem a l'espera de que les circumstàncies polítiques acabin de tancar-se, és un projecte per nosaltres, amb aquest sol, cedir-ho a un promotor privat, en un esquema de col·laboració públic-privada, molt semblant a aquests Plan Vives que t'he explicat de Madrid o de València o de Barcelona, perquè aquest promotor, aquest inversor, faci lloguer assequible durant 80 anys. I quan acabi els 80 anys, ens torni a l'edifici, que aquest és el pagament, diguem, del sol, ens torni a l'edifici amb les famílies, doncs a la Sareb que existeixi en aquell moment, o a qualsevol administració pública. Amb això creiem que sumem en el rang del lloguer social, amb el nostre part de lloguer social per col·lectius vulnerables, i sumem en el rang de lloguer assequible. Això, el pla són per 15.000 vivendes, que ho fasejarem, no? Ho farem per fases perquè no hi ha prou inversors en aquest país per fer 15.000 vivendes de cop, i ara tenim preparat una primera fase de 3.500 vivendes, de les quals hi ha 10 parcel·les a Catalunya, i de 43 parcel·les, per tant, amb una presència important a Catalunya, i que ja ha destinat única i exclusivament a lloguer assequible, que vol dir lloguer que estigui com a mínim un 20% per sota de mercat.
D'acord. Per tant, a la pràctica, anava a dir la Sareb, gairebé deu ser la primera promotora immobiliària d'Espanya, no?
Bueno, no, nosaltres promoció immobiliària no en fem.
No, però...
Som segurament la primera immobiliària de venda de pisos, de venda de pisos segurament, no sé si som la primera, però sí, jo crec que és molt possible, i de venda d'actius immobiliaris, perquè nosaltres venem... L'any passat vam vendre, deia, 10.000 habitatges, però vam vendre 17.000 no habitatge. Sol, locals comercials...
D'acord.
Som un dinamitzador econòmic i de vegades... tot aquest principi de sostenibilitat i utilitat social des de fa uns anys, des de l'any 2022 sobretot, impregna la nostra activitat. Nosaltres ja et dic, quan venem un pis de 97.000 euros estem venent a un perfil de gent que si no, no pot comprar un pis. Quan venem un solar, li venem a algú que farà una promoció. Per tant, som un dinamitzador econòmic en aquest objectiu d'intentar reduir aquesta pèrdua i sempre buscant aquesta, donar compliment a aquests dos amos, no? O aquests dos que són el liquidar per pagar i per reduir la pèrdua, que al final són recursos, i que sempre tot compleixi amb aquest principi de sostenibilitat i utilitat social. No és difícil fer-ho complint amb dues coses. Jo crec que el Banc Sabadell també ho feia, no? Quan jo estava allà que complia, i això té sentit social però té sentit econòmic, i una cosa va molt lligada a l'altra.
I aquí Sitges tenim, hi ha pisos, hi ha parcel·les, hi ha coses aquí Sitges de la Sareb?
A Sitges, com és un mercat que va anar tan bé, no?, des del punt de vista immobiliari, tenim molt poqueta cosa, tenim dos lloguers socials.
Això és per bé i per mal, eh?
Sí.
I va anar bé per aquí d'allò, perquè tenia, però clar, a la pràctica vol dir que, clar, que els preus de Sitges també tenen una explicació.
Està clar. Doncs tenim dos lloguers socials, en total tenim 10 actius immobiliaris a Sitges, per tant, testimonial, dels quals... 5 estan llogats, d'aquests 5 llogats 2 són lloguer social i el reste és lloguer no social, és lloguer assequible o de mercat, i el reste són habitatges que estan a la venda, i després tenim dos sols molt, molt petits i que tampoc són sobretot per vivendes unifamiliars. La presència de Sareb a Sitges és testimonial, recordo la legislatura passada vam estar amb la regidora, amb la Júlia Vigó, mirant el que teníem, el que no teníem, teníem algun local interessant, però No és significatiu ni és important, evidentment. Nosaltres tenim un pla que el va anunciar el president del govern de venda d'habitatges a les comunitats autònomes i als ajuntaments, que hi ha 21.000. Nosaltres, si demà l'Ajuntament de Sitges vol comprar aquests sòls o vol comprar aquests habitatges, estarem encantats, perquè és una altra línia que hem obert de treball en l'últim any, i aquest any acabarem venent un nombre important d'habitatges a les comunitats autònomes. Venem habitatge, venem locals, venem sol, venem una mica de tot.
A on es situen? Perquè, clar, si hem dit que un lloc com Sitges, doncs, hi ha poca cosa, perquè és un lloc que diguem, les coses ja es venen, a on és on hi ha més actius per vendre de la Sareb?
Nosaltres tenim molta presència. A Catalunya, sobretot, tenim molta... A Lleida, Tarragona, Girona... Segona corona metropolitana de Barcelona. A Barcelona tenim molt poc. De fet, tot el que tenim a Barcelona, el 70% del que té la Sareb a Barcelona està destinat a utilitat social. O sigui, el percentatge és brutal, és el més alt de... I després, això, la resta es distribueix molt per tot el que és on estaven les caixes. Art Mediterrani, Màlaga, o sigui, Andalusia Oriental, Sevilla, Madrid, les Castelles i Galícia. Aquí és on tenim l'habitatge i on tenim... principalment, i després, perdó, i els dos arxipiélags.
Aquí és on les caixes es van enganxar els dits.
Exacte.
I ara toca resoldre-ho i toca gestionar-ho. Anava a dir, Pau, és una feina apassionant aquesta?
Bueno, a mi m'encanta. Jo porto 15 anys amb això de l'habitatge. Vaig estar primer en una fundació vinculada a Càritas de Barcelona, després al banc, després vaig començar a Caixa, que vaig estar molt bé, però em van cridar d'on estic ara. És veritat que jo sóc un apassionat de l'habitatge, a mi un apassionat d'avançar en solucions cap a l'habitatge. Crec que és veritat que necessites de molta optimisme i de molta perseverància, però clar, la fer la ràdio també és complicada, segur, o sigui que jo no crec que fem, però sí, a mi m'encanta. Jo estic, la veritat és que és, i també aquest component de funció pública que tinc ara, no?
En el fons heu obert una via nova que en principi la Sareb no contemplava.
Exacte, no, això fins a l'any 2000 es feia de manera residual, en algun cas puntual, perquè trobaves una situació d'excessiva vulnerabilitat, no? Però de manera estructurada, organitzada, com una línia estratègica de la companyia, Pues això és des del 2022 i és la que jo lidero des de la seva, que he creat i que he posat en marxa amb el meu equip, evidentment, i amb el recolzament de, del conseller delegat de la Sareb, no? Però crec que estem en un camí que és el camí que tenia que agafar finalment la Sareb, que és complir amb el mandat de liquidació d'actius, continuar repagant deute, venent habitatges a aquestes persones, a aquestes famílies modestes, però a la vegada complint amb una funció social.
I una última, el 2027 es liquida la Sareb, no?
Sí,
teòricament.
Sí, sí, és així.
I aleshores què passa?
Pues no, bueno, hi ha tres alternatives. Jo no ho sé, això evidentment queda molt per sobre del meu, del meu àmbit de responsabilitat. Tres alternatives. Una, que diguin, escolti, pues continuïn, perquè encara els queda per vendre.
Sí,
per
legalment tant, podrien.
Sí, sí, això... La Sareb neix d'un pacte, el famós memorandum d'understanding amb la Comissió Europea, no? Del rescat, que no es va voler dir, però va haver un rescat, i aquest memoràndum no incorpora l'obligació de que la Sareb s'acabi en el 2027. Això és una decisió que va prendre en aquell moment el govern espanyol i ho va incorporar dins dels estatuts. Per tant, el mateix govern espanyol, el que hi hagués, el que hi hagi el 2027, que no oblidem que ja és aquesta legislatura, per tant, en aquesta legislatura s'hauran de començar a prendre decisions sobre què es vol fer la Sareb en el 2027. Alternativa 1, continuïn, escolti, continuïn, continuïn fent el mateix i tal. Alternativa 2, acabin i el que els hi quedi pues ho reparteixen entre les administracions públiques, pues això, els sols a CEPES, l'habitatge de lloguer social i assequible a les administracions públiques i la resta d'habitatge pues a les administracions públiques. Opció 3, que neixi una nova Sareb més petita, o dos Sarebs, una que aglutini el que és el lloguer social i el que és el lloguer assequible i una altra que continuï fent la tarea de tasca de liquidació. Jo, això és un debat, com pots imaginar, és com si us diguessin a vosaltres a la ràdio, bueno, el 2027 s'acaba. Pues, evidentment, quan estàs fent el cafè, és un debat que preocupa a l'equip o al... Relativament, jo crec que tenim molta feina, tenim molta feina. És veritat que la Sareb des del 2022 i amb el canvi de pas a sector públic ha agafat una dinàmica molt positiva i bueno, escolta, no ens preocupa gaire el que passi el 2027, el que decideixin els nostres majors.
El que és evident, el que és evident és que el 2027 tota la feina no s'haurà acabat.
No. No haurem venut tot, quedarà per vendre i haurà de vendre la Sareb o haurà de vendre una altra.
Per tant, doncs, feina quedarà, sigui la Sareb o siguin els seus successors. Pau Pérez de Hacha, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver estat això didàctic, perquè encara que el tema pugui ser apassionant, també és espès.
Sí.
I aleshores, doncs, a vegades no és fàcil explicar-ho, però com a mínim què hi ha al darrere i saber també que la sala de màquines d'aquesta gran gestora dels actius tòxics de la crisi financera del 2008, doncs hi ha un sitgedà amb qui hem pogut parlar aquesta estoneta. Pau, moltíssimes gràcies, repeteixo.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Com sempre ha sigut un plaer i espero no haver sigut molt espès.
No, en absolut.
Moltíssimes gràcies, Joan.
Fins aviat.
Vinga, fins aviat.